Primera pregunta. ¿Cómo se llama la ballena con la que Spock se fusiona mentalmente en Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra?
Sheldon, yo pregunto, tú respondes.
A ver, ¿sabes que soy un hombre muy inteligente? ¿No crees que si estuviera equivocado lo sabría?
Fa unes setmanes, Panini Comics publicava les novetats de gener. Fins aquí, cap problema. La sorpresa estava en l'increment dels preus dels toms, però sobretot del format grapa mensual i bimensual. A una pujada del preu del 10% del gener d'aquest any, se li suma una nova pujada, aquest cop de gairebé el 30%. El gener de 2020, una grapa de Panini costarà un 50% més del que costava el desembre de 2018. Aquest increment del preu s'aplicarà a totes les col·leccions, tant les que venen més com les que venen menys, de manera indiscriminada, amb l'objectiu, suposem, de mantenir en el mercat, en format grapa, una sèrie de col·leccions que no venen prou. Tot això amb l'agreujant que aquest any han unificat formats amb les edicions europees per abaratir costos. Però és que també ha baixat la qualitat del paper, que s'arruga amb la humitat ambiental i els controls de qualitat dels productes no compleixen perquè hi ha moltes errates. És a dir, a partir del gener pagarem més per un producte més dolent, una mica com el que passa amb la política actual. Val a dir que avui en dia existeix molta pirateria en còmic i és fàcil obtenir edicions digitals en anglès. Si no treballes una bona edició, estàs condemnat. I Panini s'ha condemnat sol, posant el preu de les grapes a un preu de producte de luxe. Són moltes les persones que aquests dies a la xarxa han manifestat la seva indignació i que han proclamat que hauran d'abandonar moltes col·leccions perquè el pressupost en còmics és el que tenen i no més. Altres directament han anunciat que deixaran de comprar grapes i passaran al digital americà com a protesta i esperant una reacció de l'editorial. El pitjor de tot ha estat la reacció de l'editorial. Ni cap comunicat ni cap resposta als seus clients sobre la puja de preus. Un ninguneig a qui compra els seus productes que denota una supèrbia dels directius que creuen que poden posar el preu que vulguin sense donar explicacions i que el client s'ho menjarà tot. Potser m'equivoco, però crec que els que s'ho menjaran tot aquesta vegada seran ells. Antigament, quan una col·lecció no rendia en grapa, passava a tom i s'evitava el fet de pujar el preu. Això ha fet que el format grapa hagi sobreviscut fins a dia d'avui. Però amb aquests preus, el format grapa està condemnat a desaparèixer. El 2020 pot ser la fi d'aquest format i li haurem de donar les gràcies a Panini. Avui, les estrenes cinematogràfiques de les dues setmanes que venen, la crítica de La Oveja Shaun, Gran Hagedon, i un especial Doctor Sueño, Doctor Sleep. Ens acompanya la Marta Sanz, ben retrobada.
Què tal? Quina entrada, m'ha agradat molt.
Una petita protesta.
Ara te podria dir, ja veurem qui s'ho menjarà tot.
Sí, això eh? Jo no
Has
poso...
Has llançat una moneda a l'aire.
Home, i tant.
O de... cara o creu.
D'això es fa l'entradeta, no? Molt ja bé. Serveix per fer aquestes cosetes. Per...
Ho sabrem d'aquí, no res, no?
No, et pensis, això, les xifres de venda... Sí, 6 mesos. Jo crec que en 6 mesos, a partir de l'estiu del 2020, ja sabrem una mica de quin peu calça tu plegat.
Molt bé. Doncs avui molt, sí, molt entusiasmada per parlar d'aquest Doctor Sueño.
Mhm. D'aquí una estoneta ens acompanyarà també per parlar de la pel·lícula a Marcel González, a la tertúlia, que de moment no el tenim aquí, però que s'incorporarà sobre la marxa, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, són horaris, s'han de respectar.
Exacte, sí, ell vindrà quan pugui. Nosaltres doncs, ja haurem començat una mica parlant de la pel·lícula. Farem primer un petit tall parlant sense spoilers i llavors ja entrarem al terreny spoilers perquè, de fet, la pel·lícula és molt interessant que en parlem havent-la vist en propietat perquè hi ha molt a desgranar en aquesta pel·lícula.
Sí, i sembla que la taquilla no ha anat tan bé com s'esperaven. Estrany.
No, és un dels punts que parlarem avui. Uh-huh. És un dels punts.
Jo crec que aquí hi ha hagut una campanya de màrqueting que l'ha menystinguda.
És que campanya de màrqueting ha tingut molt poc aquesta pel·lícula.
Sí, però ve signada, ja sé que no és signada per Stephen King, però ve molt avalada per Stephen King.
Mm, sí, sí, sí.
Amb
sí.
Això, suposadament, King... ja tens mitja feina feta.
Bé, bueno, no et pensis, perquè la gent tampoc és que li faci massa cas en aquestes coses, perquè Stephen King és bastant d'avalar-ho tot, no? Aleshores, a vegades tant pot ser una pel·lícula que estigui bé o no, va avalar La Torre Oscura, que és una adaptació infame de les seves novel·les, i no, no era per avalar-la, precisament. Bé, a la presentació i direcció qui us parla, l'Ignasi Arbat. Abans de començar, recordeu que ens podeu escoltar, a part de la ràdio, els nostres canals de podcast en una versió estesa del programa que trobareu a iVoox i a Apple Podcast, simplement ens heu de buscar com a Ningú no és perfecte, també a la nostra pàgina web ningunoesperfecte.cat, on hi podeu trobar també moltes altres coses, com enllaços al blog de crítiques, etc. I, a més, a les xarxes socials ens podreu trobar tant a Twitter, que som @ningunoes, com a facebook.com/ningunoesperfecte. I anem ja directes al cinema, les estrenes de les properes dues setmanes.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
¿Cuánto hace que nos conocemos, Ken? Siempre cumplo mi palabra. Voy a conseguir que pilotes en Le Mans. Así que cállate y déjame hacer lo que mejor se me da.
Muy bien.
Buenos días, Shelby.
Hola, Molly.
¿Qué te den?
Vete a la mierda.
Y ahí está. Ferrari gana las 24 horas de Le Mans por quinto año consecutivo.
Señor Ford, Ferrari tiene un mensaje para usted.
¿Qué ha dicho?
Dice que Ford fabrica coches insignificantes en fábricas horribles. Y le ha llamado gordo, señor.
Vamos a plástico.
Això és una molt bona pel·lícula que s'estrena aquest cap de setmana, és Le Mans 66. Estem davant d'una altra de les pel·lícules produïdes per Fox que s'estrenen sota el paraigua de Disney, tal com va passar amb Ad Astra. Dirigeix James Mangold, responsable de Logan. La pel·lícula ens narra la disputa entre les companyies Ford i Ferrari per tenir el millor cotxe de carreres per guanyar les 24 hores de Le Mans a mitjans dels 60. Matt Damon interpreta a Carroll Shelby, el primer pilot nord-americà en guanyar el Premi de Le Mans i dissenyador i constructor de cotxes tan importants com el Ford GT i el Shelby Cobra. Christian Bale interpreta el pilot Ken Miles. La cooperació entre Shelby i Miles va fer que fossin capaços de plantar cara a Ferrari. Le Mans 66 vol reivindicar un estil de fer cinema adult i d'entreteniment i també recordar el paper primordial de la indústria de l'automòbil nord-americana, actualment pràcticament enfonsada. Entre la resta del repartiment trobem a Catriona Balfe, la protagonista, per exemple, de la sèrie Outlander, i John Bernthal, el qual hem vist a la sèrie The Punisher.
No puede ser aquí.
Lo hace bastante bien.
¡Sí, vamos a hacerlo!
¡Sí, vamos a hacerlo!
¿Se supone que esto da miedo?
I això és La Casa del Terror, pel·lícula de terror escrita i dirigida per Scott Beck i Brian Woods, guionistes d'Un lugar tranquilo, que està produïda per Eli Roth. El resultat és més proper a Hostel que no pas a la pel·lícula de John Krasinski. Els directors prenen com a referents La noche de Halloween de John Carpenter i La casa de los horrores de Tobe Hooper per fer una cinta que ens recorda bastant a l'estrenada recentment Hellfest. Amb una clara aproximació al terror de sèrie B, l'acció transcorre en una nit de Halloween. Els protagonistes són un grup de 6 estudiants universitaris que en un trajecte en cotxe durant la nit de Halloween topen amb un cartell que anuncia una fira d'atraccions de terror. Un cop allí hauran de deixar els mòbils a les taquilles. El que comença com un túnel de terror de fira de poble esdevindrà un terror real quan apareguin del no-res emmascarats que els torturaran i assassinaran de la manera més macabra possible. Estem davant un slasher clàssic que estableix un paral·lelisme amb els abusos que pateix la protagonista per part del seu xicot.
Elsa, el passat no és el que sembla. Has de buscar la veritat. Ves al nord, travessa les terres encantades i endinsa't en el món desconegut. Ves molt amb compte. Sempre hem temut que els poders de l'Elsa fossin excessius per aquest món. Ara hem de confiar que siguin suficients.
No deixaré que li passi res.
I això és Frozen 2, seqüela de la pel·lícula d'animació del 2013, una de les de més èxit de Disney dels últims anys, sobretot entre les nenes. Que en farien una seqüela era una cosa més o menys esperada, si tenim en compte els gairebé 1.300 milions de dòlars que va aconseguir la primera part. Entre mig es va estrenar un curt anomenat Frozen Forever, que es va poder veure juntament amb La Cenicienta de Kenneth Branagh. El curt va portar polèmica perquè era molt llarg, gairebé mitja hora, i la seva qualitat era molt qüestionable. Al final, Disney el va haver de retirar i les projeccions de La Cenicienta varen continuar en solitari. En aquesta pel·lícula, ambientada 3 anys després de la pel·lícula original, amb una Elsa consolidada com a reina d'Arendelle, tenim el bosc màgic, ha quedat bloquejat i no hi pot entrar ni sortir ningú. Elsa emprendrà un viatge en direcció al bosc, juntament amb la seva germana Anna, Kristoff, el ninot de neu Olaf i el ren Sven, amb l'objectiu de descobrir el misteri de què està passant i l'origen dels seus poders. Repeteixen en la direcció Chris Book i Jennifer Lee. Tanquem amb la resta d'estrenes. One Piece Estampida és la 14a pel·lícula de One Piece. En aquesta ocasió, el Luffy i la resta de la tripulació de barrets de palla reben la invitació de l'anfitrió de la fira més important del món dels pirates. El Patfort és la caça d'un tresor que dona peu a una batalla campal en què es barregen enemics i aliats, pirates embogits i mariners de capturar tots els pirates d'una vegada. La lluita pel tresor desembocarà en una estampida caòtica i impredictible. Tanquem amb l'Audición, una coproducció entre Alemanya i França protagonitzada per Nina Hoss en el paper d'una professora de violí que treballa en un institut, que haurà de lluitar contra el consell escolar que no està d'acord que entri un alumne que ella considera de gran talent. I avui a l'Espai de Crítica portem el Shaishon. Doncs ja la tenim aquí, la segona entrega cinematogràfica del Shaishon, que porta per nom Gran Jageddon, que és una pel·lícula, jo diria, de les d'animació, de les millors que hem vist i segurament veurem aquest any, molt al nivell del que va ser la primera pel·lícula i també molt a la línia, al mateix nivell de la sèrie de televisió. És a dir, jo crec que el millor que hem vist d'aquest personatge aquí llueix molt bé. Continua sent doncs, l'animació aquesta en stop motion de plastilina. Sí que és cert que al ser pel·lícula hi ha una mica més de pressupost i dona peu que en determinats moments puguin fer servir efectes digitals, però pràcticament són imperceptibles i els que hi són podríem dir que no es noten. I no sé, és una pel·lícula... Jo he rigut molt, m'ho he passat molt bé. És d'aquelles que mantens el somriure de principi a final amb moltes rialles durant el camí, o sigui, això amb una hora i mitja, és pràcticament una pel·lícula collonuda, si coneixeu el personatge jo crec que és pràcticament d'obligat compliment anar-la a veure, no?
I tant, anar-la a veure i amb família i disfrutar-la, és que no hi ha moment que diguis això baixa, és una passada com i tots els detalls de l'animació, de l'stop motion. I no ens defrauda el granger. El granger mai defrauda. M'encanta aquest personatge, una mica Mr. Bean, eh? Una mica que és allò que té la seva granja, sembla que se la coneix i no sap ben bé què hi passa, no? Però al final sempre se'n van sortint, més o menys, eh? Més o menys. Amb alguna decepció que altra.
Sí, però se'n surt,
però sempre torna a la seva situació normal, no? I tenim aquest Shaishon, que és astut, que és un xai que, clar, que per això ens xoca, no? Perquè totes les qualitats que li podries atribuir a una ovella, un xai, no tenen res a veure amb el que demostra en Shon. És un líder, bueno, fa trapelleries, obliga el grup a fer trapelleries, però a la fi crea grup, I treballen en equip i se'n surten per això. I és el missatge que te diuen. I m'agrada molt... Bé, no sé si hem parlat... L'argument és aquest, no? Que baixa un extraterrestre...
Bé, l'argument és ET, però portat al món
correcte.
Del Shaishon,
sí,
per entendre's.
Sí, perquè hi ha alguna escena que dius això és ET, eh?
Home, a veure, és una pel·lícula que, clar, incorpora en aquest cas l'element alienígena. Jo crec que una de les coses importants que té és totes les referències a pel·lícules de ciència-ficció que hi té. És a dir, podeu trobar referències a Star Trek, Star Wars, a 2001, a Expedient X, a Doctor Who, Encontres en la tercera fase, també n'hi ha. O sigui, qualsevol pel·lícula i moltes vinculades a Spielberg relacionades amb la ciència-ficció i el descobriment d'extraterrestres estan aquí. Moltes d'elles de manera subtil. És a dir, no són... molt evidents, és a dir, estan allà, t'hi has de fixar perquè el que no fan aquestes referències és entorpir l'argument, és a dir, l'argument, ells tenen molt clar que volen explicar una història, la volen explicar bé i no volen viure de referències.
També hi ha alguna referència literària, eh?
Sí,
a la Guerra dels Mons.
Sí, sí, sí.
Però és això, són molts de detalls que, bueno, qui és adult i té aquests referents els podrà gaudir. I qui no, és la gaudirà igual, sí, perquè aquestes són imatges icòniques que estan en el nostre imaginari i que ens representen el nostre panorama cinematogràfic.
Clar, de fet, totes aquestes referències estan per reforçar la trama, no per entorpir-la, no? Que algunes pel·lícules d'animació doncs, viuen a base de referències i no condueixen a explicar la història, tot just el contrari, que és el que passa aquí, que reforça la història i sobretot reforça molt els personatges, no? Perquè
sí.
Te'ls estimes molt a tots ells.
Sí, i el Shaishon doncs, fa un amic que és extraterrestre, que és molt divertit i bé, ell el que vol... Primer no se saben comunicar, és que estan ET. Troben un codi, finalment s'entenen, li presenta al Shaishon la seva família, com a ET, és que és tot, no? La seva família és els xais que viuen a la granja, i la seva missió és tornar l'extraterrestre amb la seva família, a casa seva.
Mm-hmm. I a partir d'aquí mil coses. I el granger que intentarà treure
molt...
profit de tot això.
Sí, correcte. M'agrada molt aquesta cosa del show de Truman, no? Me n'aprofito també. Això ha sortit a la premsa, no? Mm-hmm. A més, és tot aquests... aquestes notícies que no tenen cap fonament i que el que les sustenta és més aviat les ganes que hi hagin extraterrestres. Jo he vist això, no? Els testimonis, jo he vist allò, i aquest fa un parc, no d'atraccions, un parc d'aquests recreatius amb...
Sí.
Amb el leitmotiv dels extraterrestres. Però és que li surt tan bé, és que clar, tot coincideix perquè faci un espectacle brutal.
No, la veritat és que el guió està molt ben treballat i tot això que estem explicant, recordem que és sense diàlegs. És a dir,
és que és la meravella de les pel·lícules de Saishon.
Sí, és a dir, tot això sense dir ni una sola paraula, és humor i situacions perfectament... compreses per tothom, un humor, una manera d'entendre i de fer completament internacional, i trobo que, a més, la capacitat de fer un guió que és molt tendre, és a dir, aquesta tendresa, no?, que té el Saishon amb aquest extraterrestre, la bona relació, la relació que té també amb el Bitzer, no?, que és el gos, no?, que és una relació més d'antagonista, si vols dir-li d'alguna manera. No sé, trobo que tot això doncs, està molt ben portat. A més que el Saishon és un personatge que té molt de carisma, no? Els gags són molt bons, vull dir que... I tot és un humor sense paraula, sense utilitzar la paraula.
Bé, i el Saishon al final representa aquest instint de saltar-se les normes que poden tenir la mainada. I per això fa tanta gràcia, perquè sense haver de parlar ja entens que... Bé, que la seva intenció ja li veus a venir i és saltar-se les normes per passar-s'ho bé. I el gos, doncs, fa la funció de la llei, de l'ordre, de les normes, de... Bé, és el gos guardià, però bé, t'entra malament, no? Perquè dius, ostres, pobre Saishon, no? Deixa-la estar, però és que és molt trapella. I ens n'adonem en algun punt que dius, aquí t'has passat, i llavors tothom ha llepat. Perquè tu t'has saltat una de les normes, no?
Uh-huh. Per cert, sobre aquest tema, un aplaudiment per Aardman, que és la companyia que ha fet això, perquè treballar avui en dia amb animació de plastilina, amb stop motion, en una època en la que ens movem, és pràcticament, no sé com ho diria, però una heroïcitat, no? És uns herois, aquesta gent, per fer això.
Sí, seria anar contracorrent.
Sí, perquè és allò, la plastilina, fins i tot es noten les... Clar, el cent cinema i amb alta definició, les empremtes... dels dits, no? De com s'han modelat, i tot per donar una expressivitat a aquests personatges, que és brutal, no? Vull dir que està superbé.
Sí, i si voleu, doncs, si us ha agradat aquesta, aneu al cinema i passeu la tarda, i us ha agradat, també podem recuperar les anteriors, no? Tenint aquella Pirates, no?
Sí, d'Aardman, sí, aquella...
D'Aardman.
Com es deia també la dels homes primitius? Ara no recordo.
Aquella del futbol?
Sí, sí, sí.
Aquesta té un punt
no
que... Sí, sí, una pel·lícula que es basa en la prehistòria i que descobreixen
sí.
El futbol.
Però vaja, teniu també totes les de Wallace and Gromit. Que...
I tant, bé, que... far de riure.
Sí, que podeu anar agafant, i si no, tota la sèrie del Saishon, que està en plataformes, a banda del Super 3. Que
i l'anterior del Saishon.
Sí, 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 vull dir que tot això, no sé... Humor molt britànic, també s'ha de dir, no?
Sí.
Que conserva...
Però és que a mi
has mencionat
molt.
Mr. Bean abans i crec que és un gran referent pel Saishon, aquest tipus d'humor.
Sí, perquè és aquest que... És tan delicat, és tan subtil, però alhora és tan eficient i acaba rient perquè l'acaba fent igual però sense manera d'estralera, no?
Uh-huh.
Però bé, les conseqüències també són estratosfèriques de tot allò que passa, no? I bé, és que és molt divertit. Els porcs jugant al seu paper... No sé, és que tothom té un paper més o menys evident o més o menys amb minutatge, però és que quan penses que allò ha estat artesanal, que s'ha fet amb plastilina, és que és tot un mèrit.
I afegint-hi, jo crec que l'empremta...
Ara ve Frozen
de...
i clar...
No serà el mateix.
I farà calés i calés i calés. Mm.
Sí. Però, vaja, jo crec que ho hem de valorar. A més, té tot aquest to Spielberg, que deia abans, no? D'autor de Spielberg, del cinema d'Amblin, que és el gran referent, concretament, per aquesta pel·lícula.
Però és que
no?
Els referents són bons. O sigui, no, els referents que inclou, que estan tan delicadament, tan elegantment inserits, És que són bons, són necessaris, és que enriqueix tot plegat, enriqueix el que estàs veient i pots parlar-ne després, és que dona per parlar-ne, com estem fent tu i jo ara, però també al cine també vam estar parlant. Mira, he vist Doctor Who, he vist Star Trek, he vist Star Wars, hem vist La Guerra dels Mons, hem vist, no? I bé, mira, no sé, i han passat molts anys de La Guerra dels Mons i sí, encara sí, és un referent.
Bé, ara han fet una sèrie a la BBC, n'ha tornat a fer una altra...
Home, clar.
Una altra sèrie, no? Vull dir
que... Serà que es prema la taronja fins on tregui tot el suc.
Super recomanable, no? Vull dir que la gent la vagi
que
a veure.
Sí, que sí, per suposat, que us ho passareu molt bé. I clar, nosaltres veníem de veure un Terminator i vam dir, hem de veure algú que ens revifi. I la vam veure amb moltes ganes. I que l'aneu a veure no només sabent que poques productores fan stop motion amb plastilina i que a més tenen un guió superben treballat, trebat, amb un sentit de l'humor que la descodificació és molt fàcil, que no necessita el llenguatge parlat per poder-la entendre, que l'entenen les mainades petites també i que, bé, si sou fans de la sèrie, doncs és l'estil, és el to. Està potser més treballat el guió, clar, perquè és més llarga, és una pel·lícula, però la sèrie també és bueno, és un fart de riure.
I tant.
Lleugera i molt treballada alhora, que és aquest equilibri molt difícil d'aconseguir.
Passa que és mantenir el ritme en la pel·lícula, que és una hora i mitja, quan la sèrie són 8 minuts cada capítol.
Sí,
no?
Sí, clar, és... que faries un darrere l'altre.
Sí.
Sí, sí, totalment. És que a mi l'humor del Seixón... ja és el que m'agrada, vull dir, és que m'agrada molt aquesta trapelleria que no pot evitar i que sempre acaba veient, ostres, aquí l'espifiada, anem-ho a esmenar, però ho esmena a la seva manera.
Molt bé, doncs res més a dir sobre el Seixón, super recomanable, i anem a parlar del Doctor Sueño, Doctor Sleep. Així comença Doctor Sueño, Doctor Sleep, amb una banda sonora que recorda d'entrada El Resplandor, no? Que és el mateix tema, el dia es dirà, del Resplandor, i en aquest cas és ben bé l'inici, perquè és l'inici que enganxa un amb l'altre. I ja continuarem. Continuarem parlant una mica d'això. Comencem, fem una primera part una mica sense spoilers, parlarem una mica d'altres coses i llavors ja entrarem amb el tema spoilers, que us recomanem doncs, que aquesta segona part que farem amb spoilers, si no heu vist la pel·lícula, doncs que no ho escolteu, perquè us rebentarem el que és tota la pel·lícula de Doctor Sueño, que a més és diferent al llibre, al final i moltes coses, perquè bé, ara explicarem exactament per quins motius. No? Recordem que és l'adaptació de la novel·la de Stephen King del mateix títol del 2013, que és una seqüela del Resplandor, la novel·la, i en aquest cas aquest Doctor Sueño que ha fet el Mike Flanagan és al mateix temps una adaptació de la novel·la de Stephen King i una seqüela de la pel·lícula de Stanley Kubrick de l'any 1980, tinguent en compte que eren molt diferents la novel·la del llibre del Resplandor de Stephen King, no? I per tant, ha suposat un repte important de cara a Mike Flanagan de poder casar aquests dos universos o de poder redimir als ulls de Stephen King la pel·lícula de Stanley Kubrick, que malgrat ser una obra mestra del cinema, Stephen King ha dit repetides vegades que no li agrada. No li agrada com a adaptació, és a dir, no considera que estigui ben adaptada al seu llibre, no? I segurament raó en aquest aspecte, tot i que sigui una obra mestra, no li falta. Parlem de la taquilla, si vols, Marta, en primer lloc, perquè la veritat ha tingut uns resultats molt escassos, per sota una mica de l'esperat, i per mi això ja fa que des del dia zero Doctor Sleep sigui una pel·lícula de culte.
És aquesta la nota que la identifica, sí, sí. No sé què s'esperava la gent. Jo el que he trobat en un article d'IndieWire i també bueno, he estat mirant Rotten Tomatoes, s'esperaven una recaptació d'uns 25 milions de dòlars, tampoc era una xifra excessivament alta, i el que es va aconseguir va ser uns 14 milions, o sigui que està uns quants milions per sota del que la Warner se suposa que havia esperat recaptar. Uh-huh. I no sé si he llegit en aquesta pàgina Deadline, saps aquesta pàgina web,
sí.
Deadline, que si la voleu consultar doncs és interessant, té contingut. S'espera que les pèrdues se situïn entre els 20 milions i els 30 milions per a la Warner Bros.
Déu-n'hi-do.
En total, en global, no? Perquè encara està en pantalla.
Sí, així, encara està en pantalla, vull dir que... A veure,
aprofiteu, pugeu aquesta recaptació.
La pel·lícula ha costat, sembla ser que està pressupostada amb uns 45 milions, no?
Sí, és pels vols dels 50. Sí.
Sí, per tant, per poder, diguéssim, fer les paus, n'hauria de recaptar entre 90 i 100.
Jo no ho sé.
Clar, actualment, a dia d'avui, són 34 milions a nivell mundial. Són molt pocs. I...
Però quantes pel·lícules en el seu dia no van recaptar allò que s'esperava?
Moltes.
Clar que segurament no havien costat això. És a dir, normalment el que passava és que costaven pocs diners i es recaptava poquet i llavors el boca orella potser les feia circular. Però aquesta pel·lícula, jo crec que com a seqüela de El resplendor i com a adaptació de la novel·la homònima, jo crec que és una bona pel·lícula.
Bueno, és una molt bona pel·lícula. Jo no he llegit la novel·la. Marcel sí que se l'ha llegit, després
sí.
Ens ho comentarà ell.
Ah, doncs
però...
ens tindrà més... Perquè jo sí,
sí.
Que he buscat diferències.
En Jacint també ens ha fet una ressenya de la novel·la. Ell no ha vist la pel·lícula, però sí que s'ha llegit el llibre. Escoltarem una ressenya que ens ha gravat en Jacint. I tothom coincideix en dir que ha vist les dues coses, que és molt millor la pel·lícula que el llibre.
Ah, mira.
Sí. Sí, sí, i està molt més acabada. Al final, doncs, la gent li agrada molt més que no pas al final del llibre. Bueno, jo, no sé, és que a mi m'ha encantat la pel·lícula, eh? Vull dir, trobo
sí que
és
cert que
és excel·lent, des del meu punt de vista.
Aneu amb la intenció i amb la idea que són dues hores i mitja.
Sí, sí, sí.
És una pel·li, però que no es fa llarga, gens. I sí que és cert que Mike Flanagan, que és el director, que bé, tu el coneixes més perquè és un director de gènere... I...
Sí, jo l'he seguit com aquell que diu des de la primera pel·lícula que va fer, que no el coneixia ningú, fins a Hill House, que és quan tothom el va conèixer, no?
Uh-huh. Doncs jo crec que la seva capacitat com a director és prou evident. Vull dir, sí que ha volgut recuperar elements de la pel·lícula del resplendor, de la pel·lícula de Kubrick, i és normal perquè ens ressonin en aquesta pel·lícula, però no els ha calcat. No és allò que es fa a vegades, que agafes la mateixa imatge i la millores en qualitat, o la remasteritzes o tal, no? És que ha recreat les imatges.
Sí, llavors més tard explicarem com ho ha fet, en quines escenes i en quins actors ho ha fet.
Clar, però és que havies d'estar molt atenta.
Sí, 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 sí.
Perquè llavors la meva pregunta era... És l'escena? O està recreada? I clar, tens aquest dubte, però en aquest
moment
és recreat.
Sí, no hi ha res del resplendor original, no?
I no sé, això és de mèrit, perquè també el col·loca aquests ingredients allà en el ritme on han de ser-hi. Vull dir que no ens desvetlla tampoc abans del moment que hi ha de ser, saps? Es guarda molt bé els cartutxos de la recreació de... És que no sé què puc dir, Ignasi.
No, de moment no diguem res. A veure, estàvem parlant de la taquilla, ets tu que te n'has anat
sí,
que podies...
Sí, m'he anat, perquè sí. Estic amb una foto, saps?
Clar,
tinc
pues,
una foto davant
la foto
de la
guardes
caràtula de la pel·lícula.
Per després. Bé, una mica sobre el tema de la taquilla. Entraria potser en aquelles pel·lícules incompreses en el seu dia de la seva estrena, com van, han estat moltes altres, no? Com Blade Runner, per exemple, tindríem un fotimer d'exemples, però com el temps...
Com
han,
Tron.
Han estat potser reivindicades. Aleshores, aquesta reivindicació trobo que li va molt bé a la pel·lícula. Jo no sé si qualificar-la d'obra mestra avui en dia em costa, perquè li veig coses, no? Però, en tot cas, jo crec que amb el pas del temps la pel·lícula xutarà com cap, no? I té aquesta paradoxa també de que és una pel·lícula que ha tingut crítiques excel·lents, que per molts experts en el gènere, no diré que diuen que és una obra mestra, però sí que l'han deixat molt i molt bé, i ha passat això en el cinema, sense pena ni glòria, amb una obertura molt modesta, i la veritat, des del meu punt de vista, incomprensible i difícil d'entendre la poca taquilla que ha tingut la pel·lícula. La veritat és que no ho entenc, em costa entendre-ho, perquè és una pel·lícula excel·lent. Potser també va contracorrent, ja en parlarem d'això, no? Però és que no sé, per mi té tots els ingredients per triomfar.
No sé, potser la gent no ha fet la relació Doctor Sleep, no? En el títol original, Doctor Sueño, amb Stephen King. Potser no ha relacionat que això també està lligat al Resplendor de... protagonitzada per Jack Nicholson, no ho sé, però el que sí que sé és que molts, com tu has dit, molts crítics i crítiques de gènere l'han deixada molt bé, i fins i tot autors de gènere, escriptors de gènere, també s'hi han posicionat a favor. Aquest en Matt Serafini, que és un dels escriptors top de terror, doncs ha dit que és una molt bona pel·lícula i una bona adaptació. I el mateix Stephen King, que al principi dubtava de Mike Flanagan com a director de la pel·lícula perquè ja li havia avisat que agafaria certs parts, o agafaria certs elements del Resplendor, i com sabem ja has dit que Stephen King no és massa devot de l'adaptació de Stanley Kubrick, doncs estava una mica desconfiat.
Bueno, Flanagan tremolava, quan li va donar el guió a Stephen King.
Jo també tremolaria, perquè és el rei, Stephen King, diguéssim, i clar. Però alhora, sembla una... al final es van posar d'acord, van treballar junts i van continuar, tot i tenir potser la seva diferència. La Stephen King la fa dos o tres dies que ha estat fent pilades a favor de la pel·lícula, en contra d'aquesta maror negra que s'hi ha dipositat a sobre perquè té una recaptació baixa, no? I sembla que això pot cridar encara a un efecte crida negatiu, és a dir, no hi aneu perquè no val res, no? I no és cert. I ell diu, capboseu-vos-hi, és una molt bona pel·lícula, la disfrutareu, vull dir que la... I clar, el tuit, saps, en Stephen King, saps quants seguidors té a Twitter?
Però un fotimer.
5 sí. Milions i mig de seguidors.
Imagina.
Vull dir que espero que això hagi tingut el seu ressò, també.
Sí. Si et sembla bé, escoltem en Jacint, que ens ha gravat una pildoreta sobre el que és la pròpia novel·la de King, i tornem en un moment.
L'any 2013, Stephen King va publicar Doctor Sueño, Doctor Sleep, el que ens van vendre com una seqüela de la seva gran novel·la El Resplendor. La veritat és que ens vam emportar una decepció perquè esperàvem una altra cosa, ja que en realitat la novel·la no és tant una seqüela, sinó com un spin-off. El protagonista és Danny Torrance, el nen del Resplendor, que tots recordem que té un poder, que és aquest resplendor, que fa que pugui veure coses que els altres no poden veure. I aquí agafem la seva història, anys després veiem que ha tingut problemes amb l'alcohol, com el seu pare, en Jack, i que intenta refer la seva vida. Primer en un asil, on te dona ajuda a la gent gran que està a punt de morir, i després, amb el seu poder, aconsegueix contactar amb una nena, la qual també té un mateix poder. I de mentre tenim una espècie de secta de vampirs psíquics que s'apoderen d'aquest poder per ser eternament joves. Com veieu, l'argument tampoc és gran cosa, no és el millor que se li ha ocorregut intrínsecament a Stephen King. El que passa és que després tenim una narrativa de Stephen King ja madur, diferent al primer Stephen King. Segurament ens trobaríem en la seva tercera etapa, com a escriptor, que li agrada jugar amb els personatges. Aquí tenim una gran descripció del tràngol que apareix en Danny, el seu problema amb l'alcohol, com l'ha aconseguit o l'està intentant superar. Els personatges malvats són realment molt, molt, molt malvats. Realment les escenes que tenen aconsegueixen ficar la pell de gallina. I en general tota la novel·la transmet una espècie de tristor, ben entesa, però tristor, ja que tenia un personatge que sembla que estigui visquent els seus últims moments intentant salvar la pobra nena, i per l'altra banda tenim un grup de gent molt dolenta que sembla que vol erradicar tota la màgia que existeix en aquest univers. La veritat és que no és la millor novel·la de Stephen King, però és un entreteniment que funciona perfectament de principi a final. És una lectura d'aquelles de Stephen King que comença, si no pots abandonar fins a l'última pàgina, perquè, ja us dic, a vegades se'n va per llocs que no porten enlloc, però ho escriu tan bé que fa que empatitzis amb tots els personatges, que les sensacions que viuen les visquis tu en primera persona i que tot el que succeeix ho sentis. I això actualment la literatura costa bastant de trobar, i més amb literatura que combina un talent per escriure i alhora sap ser comercial, que això és innegable. Ho sento per tots aquells que vagin a buscar això, una seqüela del Resplendor. No el trobareu, el que trobareu és una història d'un personatge que és molt interessant i que està rodejat d'un grup de gent que és força curiós. O sigui, doncs, que si us ha agradat la pel·lícula, us recomano que aneu pel llibre, per la novel·la, perquè val bastant la pena. En resum, com sempre, Stephen King no decepciona, llegiu la novel·la, us ho passareu molt i molt bé. Fins la propera.
Doncs tornem amb Doctor Sleep, Doctor Sueño, i ja tenim a Marcel González. Què tal, com estàs?
Hola, bones, què tal?
Ja te tenim aquí, eh? Bé.
Aquí amb la llengua fora, però bé.
Molt bé, així m'agrada. Bé, entrarem una mica en matèria parlant de la pel·lícula. De moment ho estem fent encara sense spoilers, però aviat entrarem una mica amb el terreny spoiler. Anem una mica, parlem del concepte d'adaptació, perquè crec que potser mereix un capítol concret com a adaptació a la pel·lícula, perquè una de les coses és, quan tu adaptes, tinguin en compte el que és El Resplendor, que és una pel·lícula, una obra mestra del cinema, etc, etc, quan fas una seqüela o l'abordes intentant fer una obra mestra o intentes fer una cosa diferent. I aquí clarament el Mike Flanagan ha volgut fer una cosa diferent, mai ha pretès estar al nivell d'El Resplendor, però sí que s'ha servit de la iconografia de la pel·lícula, i és curiós perquè tens tota la iconografia del Resplendor que es present a la pel·lícula, sobretot una part al principi i al final, per entendre'ns, però és completament diferent. És a dir, les sensacions que tens és de, no és la d'aquella pel·lícula, sinó que és una cosa diferent, no? I per tant, el fet de dir que és una seqüela, jo no la definiria tampoc com una seqüela. No sé, tu, Marcel?
Jo crec que no. Aviam, en Mike Flanagan fa un equilibrisme aquí que és superdifícil, que és intentar fer a la vegada una bona adaptació del llibre i a la vegada, doncs, com que la gent té una imatge tan icònica de la pel·lícula d'en Kubrick, doncs intentar fer-li homenatge, intentar fer una mica de continuació. Però, clar, si ets molt fidel al llibre, recordem que la pel·lícula d'en Kubrick, d'entre d'altres coses, hi ha aspectes que són centrals en el llibre i que la pel·lícula al final no es van tractar gaire. I en això sí que es centra la pel·lícula de Doctor Sueño. Llavors, clar, estic totalment d'acord. Malgrat que fa els homenatges, fa aquest equilibrisme de que a la vegada és una molt bona adaptació del llibre, per tant, no es pot considerar una directament una continuació, és una seqüela.
Clar, de fet, El Resplendor Kubrick jugava amb una ambigüitat de si era real o era ficció. És a dir, jugava si realment el personatge Jack Torrance era boig i tot estava al seu cap, o realment allà existien els fantasmes. I, clar, tu tenies una doble lectura que la podies agafar per un cantó o l'altre. Si veies la versió estesa, que és el muntatge americà de 2 hores i mitja, et quedava, era bastant més clar que tot era real, és a dir, que els fantasmes existien, que l'hotel era maleït, que el Danny tenia poders, no? I tenia aquest personatge que era Tony, que el feia anar amb el dit, no? Que era aquest, que en realitat era el resplendor que tenia, no? Parlàvem amb el Dan Halloran, no? Que personatge negre, alt, que era, bueno, un esperit també. Aleshores, totes aquestes coses que teníem en el resplendor, que es va treure Kubrick en el muntatge de 2 hores per donar aquesta ambigüitat, aquesta cosa que de fet la gran batalla entre King i Kubrick estaven en això, no? En fer una pel·lícula sobrenatural o fer una pel·lícula de la bogeria d'un tio, no? I al final, doncs, aquestes dues visions es van confrontar i el muntatge que no va arribar a Amèrica va ser el de 2 hores on ell va treure Kubrick tot el que podia induir a fantàstic la pel·lícula.
Jo que consti que en aquest cas, està, per molt que m'estimem en Kubrick, jo estava en aquest cas amb Stephen King, perquè si tu fas un llibre que et centres en els poders del nen, com estava centrat al resplendor, si l'heu llegit, i bueno, de cop i volta la pel·lícula passa molt de puntetes sobre això, doncs clar, no m'estranya que s'ofengués.
Bé, en tot cas és això, no? Està bé perquè aconsegueix fusionar el que és el sentiment de la novel·la amb la pròpia pel·lícula, amb les diferències importants que deies ara, no? Que hi ha entre la novel·la i la pel·lícula. Marta, tu no sé, tot això com...
Tot això... que complicat!
Sí, no? Sí.
Primer haig de dir i confessar que jo no he llegit les novel·les de Stephen King ni cap de les dues. Sí que he llegit, he fet cerca de gent que, com en Marcel, que ja en tenen més, d'aquestes diferències i d'aquests elements centrals. Que a mi, quan la veus a soles, la pel·lícula del resplendor de Kubrick, dius, és una bona pel·lícula. Funciona com a pel·lícula. El que passa és que també és veritat que hi ha la malaltia del pare, no? És un borratxo, és un alcohòlic. Que l'alcoholisme està molt present a la Stephen King, a les seves obres i a la seva vida. I jo no sé fins a quin punt això molesta, no molesta, la gent l'agafa per aquest cantó o no, i és veritat que en aquesta del doctor Sueño ja ho veus el que és real i el que no. Està molt clar el que és real i el que no. I te sobta que Dani, de gran... Puc parlar? Ai,
estem al terreny no spoiler encara.
Espera,
si no, obrim i ja està, no?
Però se sap que en Dani té poders, veritat?
Xaman,
això n'hem parlat, veritat? Sí. Vale, estem situades. A la pel·lícula de Doctor Sueño, en Dani continua tenint poders, veritat? És gran i continua tenint-los, que és el resplendor, que m'encanta dir-li així. Jo no sé, no s'ha fet servir en cap més pel·lícula, vull dir...
No, perquè aniries en allà, no? I...
És molt bo, perquè és que ell veu tot resplendent. És brutal, m'agrada molt aquesta manera de qualificar-ho. Ell té una lluita personal amb aquests poders. Té moltes lluites personals amb aquests poders, amb l'alcoholisme... I trobo que aquí sí que es diferencia i és molt real. Aquesta ambigüitat no hi és a Doctor Sueño. I també s'agraeix, perquè té altres elements que si vols, l'enriqueixen molt.
Sí. Bé, aquí Stephen King sí que ha parlat ja obertament de que aquesta adaptació ha aconseguit reconciliar-lo personalment amb la pel·lícula de Stanley Kubrick.
Sí, jo crec que ha anat de copa... Ai, no, perdona, que no va de copes, ha anat a fer cafès amb en Mike Flanagan.
Exacte, sí.
Que ja és avi, l'Stephen King.
No, ja. I, de fet, és curiós també l'ús que fa de la nostàlgia a la pel·lícula, perquè... És un tema que tenim molt ara, no? L'ús de la nostàlgia, hem vist seqüeles... Doncs,
però no provoca nostàlgia.
No, perquè aquí vaig, no? És a dir, tu has tingut un episodi 7 de Star Wars que fa amb la nostàlgia el que fa, has tingut Blade Runner 2049, que també utilitza la nostàlgia doncs,
perquè veus en Harrison Ford més gran.
Sí, potser és la manera en què utilitzes el personatge, si és necessari que el personatge estigui en aquella història. És a dir, bueno, són moltes coses, no? És a dir, veiem moltes d'aquestes seqüeles que arriben tarda que fan servir la nostàlgia a vegades no d'una manera adequada, no? I penso que és just el contrari el que passa en aquesta pel·lícula, que es desfà de la nostàlgia fàcil I ho fa bé, perquè busca, crec, o sigui, la nostàlgia és el trampolí per fer una cosa nova en aquesta pel·lícula. I el clar exemple el tens en la mitja hora final, que després entrarem en detall. No sé si...
Jo crec que el tema nostàlgia la conté, està molt continguda durant tota la pel·lícula fins que esclata. Seria més o menys, però sí, jo el que deia abans, o sigui, entra dintre de l'equilibrisme aquest de fer la teva versió. No, vols, vale, està molt bé l'homenatge a en Kubrick, tothom té molt present les imatges icòniques d'en Kubrick, la pel·lícula, i intentes fer l'equilibrisme aquest i jo crec que s'han sortit com un mestre. O sigui, és molt difícil.
Sí, perquè tota la part de l'Overlook o sigui, tot i que es recreia a vegades fins i tot escenes rodades per Kubrick, té una veu pròpia i tu et sents diferent tot i veure l'Overlook tal com era la pel·lícula de Kubrick, no?
No, totalment.
És molt difícil de fer això.
Totalment, m'estic mossegant molt la llengua.
És que no es pot, Ignasi. O sigui, no es pot fer una tertúlia sense poder parlar.
Et faré una pregunta, Marcel, i anem a l'espai.
El que no entenc és que
spoilers.
Abans que arribés a Marcel parlàvem de la recaptació.
Sí.
El que no entenc és que és possible que aquesta pel·lícula hagi emprenyat algú?
Jo no ho he sentit.
Jo crec que és un tema més de merchandising. O sigui, ha sigut fluixeta de merchandising i hi havia la reparació de l'Ewan McGregor o hi havia elements que podien haver venut molt més o fins i tot que, bueno, que era una nova adaptació d'un llibre de Stephen King, un llibre com és que a més era seqüela del Resplendor i que venia amb The It, que ho havia patat, i en canvi jo crec que ha passat una mica desapercebut en quant a màrqueting. I avui dia el problema que hi ha és que el màrqueting és importantíssim, com estem veient avui dia, no? Que hi ha pel·lícules que són totalment nefastes i que tenen unes recaptacions increïbles gràcies a les campanyes de màrqueting que es fan, i en canvi aquesta, que ha tingut una campanya de màrqueting discreta, siguent una pel·lícula molt més genial que moltes de les que la gent arrasa en taquilla, doncs ha passat el que ha passat, que s'ha donat bueno, ha tingut aquesta mala taquilla.
I tu que t'has llegit el llibre, és millor el llibre que la pel·lícula? És una molt bona adaptació?
És molt bona adaptació. Canvien coses, sobretot al final, però jo crec que és precisament el que m'té... Una de les coses que la que més content ha quedat, no? Que aquest equilibrisme fer que sigués una bona adaptació ja hem dit que el nen tenia poders, amb el tema central del nen tenint poders quan havia passat totalment desapercebut aquest aspecte a la pel·lícula d'en Kubrick, i que ho sentis com que, ostres, s'ha fet un bon homenatge, s'ha fet una bona adaptació i a la vegada s'ha fet un bon homenatge a la primera pel·lícula, doncs era tan complicat que realment doncs crec que sí que és meravellós el que ha fet en Flanagan.
Bé, a partir d'ara, spoilers, eh? Per tant, sobre la veda de l'espoiler, t'heu avisat, si no heu vist la pel·lícula, la voleu veure, no escolteu, eh? És a dir, a partir d'ara, sapigueu que se'ns pot escapar alguna cosa, i se'ns escaparà, vaja, vull dir que ho direm obertament, eh? O sigui, terreny, spoiler. Bé, sobre la pel·lícula, jo diria, a veure, què més? Ambiciosa, però modesta al mateix temps, no? Perquè el que havíem dit una mica abans de que no intentava superar, igualar el que havia fet Kubrick, intenta crear-se el seu camí, i al mateix temps és una pel·lícula de terror per adults, cosa que avui en dia costa, i a més amb prou feines efectes especials, perquè n'hi ha molt pocs, i el terror no està construït en base a efectes especials, és a dir, està construït en base a personatges, bàsicament, perquè tot el que envolta aquests personatges de Rose, tota aquesta secta vampírica, no? És una evidència que són uns vampirs, en aquest cas s'alimenten de la resplendor de criatures, bàsicament.
De criatures, diguem-ho clar.
De mainada,
perquè
sí.
Perquè poden ser, que, quan es dic criatures, pot ser éssers...
De mainada, sí, de nens i nenes. És terrorífic.
Hi ha una de les escenes més esgarrifoses del cinema de terror en els últims anys.
Horror.
I no per l'explícit de la imatge, sinó el que representa, no?
Sí. No, és pell de gallina.
És el pitjor terror per un ésser humà. O sigui, és un dels pitjors terrors que hi pot haver.
Bueno, és l'escena de l'assassinat del nen del béisbol.
Però no l'assassinat, és la tortura. és com perquè tenen el lema, no?, aquesta secta de la por purifica l'essència. Com més pura és, més energia els dona, més aliment, no?, perquè s'alimenten. Tenen com unes cantimplores, m'agrada molt, el moble de la Rose, tenen allà com uns... Això, on te poses el cafè, no? Hmm. I amb el nom marcat, alguns amb més essència que d'altres. Aquella escena, a més, amb una fàbrica de ciments, o no sé què és, abandonada, al mig del no-res, un nano que el veus que torna a casa sol, o sigui, que ja la seva família li importa tres bledos si juga o no juga al béisbol, perquè no l'acompanyen ni el van a mirar. O sigui, és tremenda aquesta escena. És molt pròpia de Stephen King, també, crec.
Bueno, és que Stephen King se'n fa un fart de matar nens a les seves novel·les. Vull dir que és un tema...
I surt en el llibre, però és d'aquelles coses que et preguntes si sortirà tal qual o si... I Flanagan ho fa d'una manera que t'esgarrifa. I és el que dic. Potser d'altres directors ho haguessin fet fent més artificial i que no sentissis tant el terror com un altre aspecte que te fa sentir por o te fa sentir el ritme de la pel·lícula amb uns batecs. Amb uns batecs de cor. Mm-hmm. Llavors, això és brutal.
Sí.
Que aquests batecs varien d'intensitat, això jo m'ho preguntava, què és? Quan més sent els poders, en Dani, quan està a prop d'alguna cosa que és com a l'Spiderman...
Bueno, és per avisar-te, és una senyal, no? Que...
Jo crec que el que fa és marcar-te el ritme. O sigui, estem en un moment de tensió... I la manera de crear aquesta ambientació de tensió, de que estàs, és com si sentissis els teus propis batecs del teu cor.
Sí, jo el que vaig entendre és que senties els batecs d'en Dani. O sigui, que tu podies sentir els batecs del cor del personatge que en aquell moment ocupava l'escena central, no? Per cert, que m'ha agradat molt el personatge d'Abra, eh?
La nena, sí.
La nena ho fa fantàstic,
ho fa estupendo, la nena.
I mira que té un paper difícil, també.
Abans d'anar amb Abra, si vols, sobre el tema de l'assassinat, només dic que la Rebecca Ferguson, que és la que fa de...
Sí.
Ho fa molt bé, fa de Rose, que també ara en parlarem, si voleu, deia que ha explicat que l'escena de l'assassinat del nen del béisbol va ser molt dura i que només feia que pensava en el seu fill i que li... Bueno, que...
És el que tothom pensa al cinema, si ets mare li... o pare, és penses en això, però, i per això t'esgarrifa.
Però ella... O sigui, ella fent-ho, no? És a dir, clar, només pensava al seu fill bueno, es veu que ho va passar molt malament durant el rodatge d'aquesta escena.
M'ho puc imaginar.
És que és molt best. I sense tenir fills, dono constància de que també és...
Que pateixes, que pateixes. Sí. I no només aquella escena de la Rose, perquè és la líder, no?, d'aquesta secta, sinó també dels altres esperant la carronya. És a dir, ella era la primera que s'alimenta, I la resta esperen que ella s'hagi alimentat per alimentar-se, no? Uh-huh. I és brutal. És com un regne animal desquiciat. És, uh-huh. No sé, i clar, tu no ho lligues amb l'espècie humana i això t'esgarrifa, uh-huh, perquè, a més, t'ho fa molt, molt real, és el que diem.
La Kelly Curran, que és la nena, que...
Oh, com m'ha agradat. Com m'ha agradat. Com suporta el paper, ella sola, a escenes, i sola amb Ewan McGregor, a la mateixa habitació, i que bé que ho fa. Té una gràcia, té una seguretat, a més amb aquesta nena que, no sé, Marcel, sí, té aquesta potència de poders també a la novel·la, perquè té uns poders... Bueno,
sí, tal qual.
Extraordinari.
A nivell del Dani, no?, podríem dir.
Sí. Representa això, que és un altre que ha nascut, un altre personatge que ha nascut com en Dani i que té, de fet, amb poders encara més grans que els d'en Dani. Però sí, el que destaca realment és la personalitat de la nena, la personalitat que marca molt el personatge, un personatge que era difícil.
Se suposa que té 13 anys.
Clar, un personatge que... Un adolescent que té aquesta edat i que ha d'actuar amb la clarividència que ell actua i amb la personalitat que ha d'actuar, que li diu el paper que ha d'actuar, és molt complicat i realment jo crec que és encertadíssim l'actriu que han triat.
Sí, i també fa una mica de pena, t'haig de dir. A mi em va fer una mica de pena de la incomprensió dels seus pares, que ella fos incapaç de comunicar-se i de dir als seus pares tot allò que pot fer, que pot arribar a fer, que ja de petita la veiem amb la seva festa d'aniversari.
Però això, fixa't que li passa a tots els nens, sí, que tenen la resplendor, sí, no n'hi ha cap que comparteixi.
Això també és molt... és possible que sigui un tret també molt propi que a Stephen King li agrada remarcar-ho, que és la incomunicació que hi pot haver entre... Perquè diguem-ho que ell, us en recordeu, que vaig fer aquell especial, es va criar sense, pràcticament, sense pare, i la figura de la mare era bastant absent. Vull dir que aquesta incomunicació... tens un do especial, com ell tenia per l'escriptura, i ets incapaç de poder-lo demostrar als teus pares, no? I aquí sí que fa, és aquesta, suposo que és aquesta maduresa que ell aconsegueix, el fet d'amagar-ho i de fer-ho i de posar-se ell al límit, perquè ella va provant, també es va provant, a veure què pot fer. I jo quan la veig, que posa els ulls en blanc i que sembla que pugui modelar tot el seu espai, l'espai que té al cantó, posar-se en la pell, o sigui, pot ficar-se en la pell de la Rose, pot veure el que ella veu. Bueno, dius, ostres, si tinguéssim aquest poder...
No,
seria entre espantós i espectacular, però bé.
Parlem del personatge de Rose, que l'interpreta la Rebecca Ferguson, jo crec que està... Recordem que l'hem vist
a
Mission Impossible,
sí,
a les dues últimes entregues de Mission Impossible. No, que porta el barret i ja te despista, no? Però...
Bueno, la veritat és que està molt...
Sí, ho fa molt bé, no? Perquè és allò que després... O sigui, primer, que és molt guapa, vull dir, ja imposa amb la seva bellesa i el seu personatge. A més, és poderosa, és terrible, temible, no? És a dir... Té tots aquests atributs que són atractius i a la vegada doncs, que fan por, respecte, i és un personatge que té molta presència, no? És a dir, quan apareix ell són moments intensos.
A més, és una altra actuació que realment, amb les seves expressions, amb aquesta agressivitat continguda que mostra durant tota la pel·lícula, doncs realment és que ho fa realment bé. O sigui, és que encaixa totalment, fa que l'espectador realment tingui por d'aquest personatge i que cada vegada que surti doncs tingui aquesta barreja que dius, d'un personatge amb cara agradable que de cop i volta te fa molta por, doncs és genial.
Bueno, perquè és com la contenció aquesta que dèiem, no? És una pel·lícula que es va contenint i tu saps que explotarà en algun moment i ella és que la veus que explotarà perquè la ràbia que la menja de saber que hi ha una nena que té uns poders extraordinaris i que a més li ha parat una trampa molt bona. M'encanta aquella escena de la ment com a calaixos, la ment com a catedral, no? I que va buscant el coneixement i li ha trobat alguna cosa en concret que és una vulnerabilitat per ella. I bé, és que aquesta pel·lícula té tot, tots els terrors humans, o sigui, que t'entren en la ment, que te busquin allò vulnerable.
A veure, els terrors humans, a veure, el director és Mike Flanagan, O sigui, Mike Flanagan, per què es caracteritza? Es caracteritza per fer pel·lícules de terror psicològic.
Exacte.
I jo he sentit gent que criticava Hill House perquè, és que m'explica els traumes de la família. Pues sí, clar. Perquè és que va d'això. És a dir, si no t'agrada, doncs no és que sigui dolenta, és que no és el que tu busques.
Perquè tu busques fantasmes.
Clar, però és que és una pel·li...
Però també n'hi ha.
Sí, però clar, o sigui, Mike Flanagan, totes les seves pel·lícules, pràcticament totes, hi ha trauma psicològic pel mig i utilitza el terror a través del trauma psicològic de tots els seus personatges. I si aneu analitzant doncs, la seva filmografia, bàsicament és pràcticament això, no? I Hill House allà va poder doncs, desbordar-se i deixar-se anar d'una manera bèstia, no?, en aquest aspecte, perquè tenia 1000 personatges amb els quals jugar.
És d'aquells directors que sempre va més enllà i que no te fa una lectura planera, no passen coses planeres, sinó que passen coses molt metafòriques. Parlàvem abans del Resplendor. El Resplendor, segurament en un nen, a part de ser aïllat, doncs, també representa els que tenen un talent especial, com poden ser, jo que sé, la gent que és superdotada, que la seva gran virtut és el que també els aïlla, doncs és el que representa, i a partir d'aquí, si l'escriptor ja ho representa així, en Flanagan ho explota fins al màxim i no t'està fent una pel·lícula simple de poders com feia Hill House, sinó que t'està fent una pel·lícula doncs, que t'està fent moltes metàfores de lo que representa l'aïllament humà, de lo que representa el terror psicològic, el terror de cada persona, moltes coses que d'altres directors...
De la maldat humana. Exacte. Està...
I fins on pot arribar.
Interpretada amb aquesta secta. És la maldat humana, no? Jo m'aprofito de tu i t'estrec fins a la teva última gota d'ànima, que podria ser, per exemple, els maltractaments.
Que a la vegada la maldat humana està, és humana, però representa que està dintre de la naturalesa. Tots els exteriors i tal sempre són naturals. Són de...
Sí,
vull dir que mostra la maldat com una cosa natural en l'ésser humà.
Integrada.
Exacte, i l'explota fins al màxim. O sigui, totes aquestes coses no són casualitat, estan lligades i ben lligades i expressen coses. Cada cosa, cada element que surt a la pel·lícula expressa una cosa diferent. I aquesta és la genialitat d'en Flanagan.
A mi m'ha agradat... No m'han agradat dues coses. Una és que mori l'amic. Aquesta no m'ha agradat. Mira, quina decepció.
Bueno, és que al final s'han de quedar sols, no? I...
Ja ho sé, però... Ai, en Billy, no?
No, fa pena, sí.
En Billy, que el va padrinar, que sense conèixer-lo, perquè també té una mica de do. És d'aquestes, perquè és una bona persona, aquest és el seu do.
És que representa el que deia de les metàfores. Representa, si tenim per una banda gent que té un talent especial, el que ve a dir amb aquest personatge és que tothom té un talent especial.
Correcte.
Va bé? Sí, alguns sí. Que ho mostren més i que ho tenen més accentuat, però és que tothom té el seu talent.
Que la llotja, no?, li paga li avança dues setmanes amb un altell, unes golfes que m'encanten, per cert.
Bueno, aquelles golfes són extraordinàries, són,
m'encanten.
S'ha d'anar a viure allà.
Sí, i l'ajuda, confia en ell, bueno, passen 8 anys, no?, junts, ell es desenganxa de l'alcohol, li fa de padrí en l'Associació d'Alcohòlics Anònims, en una ciutat petitona, tot s'ha de dir, una ciutat petita, i després diu, has de creure en mi, passa això, hem d'anar a matar, no? Hem d'anar a matar uns vampirs que se'ns estan menjant les ànimes i els nens els estan matant. I creu en ella a fer cega, no? I això, ostres, em va posar molt trista. I l'altra cosa que no m'ha agradat, però és ja de guió de la pel·lícula i entenc que no es podia fer potser massa cosa, és el paper dels pares de l'arbre, que no hi pinten gaire res. Maten no, el són, pare i te quedes igual.
Són efectes, sí, són bastant decoratius, sí.
Realment. Sí, són elements, elements externs. Potser són d'aquelles coses que de vegades per ser una pel·lícula doncs no es poden treballar aquest tipus de personatge com si poguessin tenir més metratge, o, però és el que passa, que al final has de triar on poses l'accent en els personatges protagonistes i aquests queden una mica... Que queden
sí,
en papers.
Que passa que jo, clar, pressuposes que la nena que té aquests poders tan especials, aquest resplendor tan potent, ha de tenir uns pares que d'algú ve això, no? I tu te vas pensant, no? I aquests pares és que...
Són els midi-clorians.
Bueno, ell és escriptor, no? El pare és escriptor, a
sí,
més.
Sí, no, clar, és que Stephen no King sempre ha de posar-hi la seva cosa. Bé, acabant amb el tema de Mike Flanagan, només res, per mi és un dels directors de referència d'aquestes promeses de grans directors de terror que estan sortint, jo em quedo en tots ells amb Mike Flanagan, eh? És a dir, jo què sé, de Stephen King ha adaptat també El Juego de Geralt, que va estrenar a Netflix, que no està malament, no és potser la millor novel·la de King, però com a adaptació trobo que està bastant bé. I no fa terror d'autor, que com per exemple Ari Aster, no?, que Hereditari, que vam veure fa un any, i aquest any en Midsommar, que vaja, en fi, el que fa és vendre com una pel·lícula de terror, però els recursos que fa servir aquestes pel·lícules poc tenen a veure amb el cinema de terror, i més amb la manera clàssica d'entendre el terror. Jo crec que s'ha parlat massa d'aquest autor, que per mi doncs, no aporta res en el gènere, i s'ha parlat poc de figures com Mike Flanagan, que crec que des d'Oculus, per exemple, van marcant molt el ritme amb les pel·lícules i com t'ho van explicant tot. No? S'ha envoltat de gent de confiança. Tenim el director de fotografia, que és el Michael Fitzomari, que ha treballat doncs, pràcticament en gairebé en totes les seves últimes pel·lícules. Sobretot aquí aplaudir pel que fa a la reproducció meticulosa de l'Overlook, la part final, no? És a dir, que aquí ha hagut de fer una fotografia semblant a la fotografia de Kubrick amb la pel·lícula, no? Que això ha suposat un repte de copiar plànols del Resplendor, rodar-los, no? Començant ja pel principi de la pel·lícula, no? Que tens el flashback del Danny Torrance amb el famós tricicle corrent per l'Overlook, no? Que en aquell moment era l'Steadicam, no? Que no sé si era la primera vegada que es va fer servir, que la va fer servir el Kubrick en aquesta pel·lícula per obtenir, doncs, bueno, com la càmera va seguint el tricicle del Danny Torrance, no? I ho torna a fer aquí calcant amb un altre nen actor exactament el mateix. I la banda sonora és dels Newton Brothers, que també són habituals en Mike Flanagan i agafen alguna cosa del Resplendor al principi i al final, i la resta, doncs, tot és banda sonora nova, no?
Jo estic totalment d'acord amb això que dius d'en Flanagan. Per mi, de tots els directors que estan sortint últimament, si no és el talent dels talents més grans que hi ha a la indústria del cinema en terror, poc li falta.
Uh-huh. A més, els primers minuts ja te posa en avís d'aquella simbologia que et farà servir, que després reprèn a l'última mitja hora.
És que l'última mitja hora ja és una orgia de referències.
Jo l'última mitja hora, si pagaria entrada, posi'm l'última mitja hora al cine. No?
Un altre cop.
Sí, posi'm-la i en bucle, eh? És a dir, les dues hores i mitja de pel·lícula, posi'm-la a la mitja hora.
I com han encertat també amb els actors que fa de Jack Nicholson. O sigui,
però saps qui és?
Qui és?
És Henry Thomas, amb el qual havia treballat a La Maldición de Hill House, el nen d'E.T., precisament. Vull dir...
No el vaig reconèixer, increïblement no el vaig reconèixer. Mira, no havia caigut. No.
Sí, posa aquesta cara de boig com la que feia Jack Nicholson al Resplendor, l'imita molt bé, però clar, que va vestit, maquillat i caracteritzat perquè s'assembli a un jove Jack Nicholson. I en un moment me'l vaig haver de mirar-me'l dos vegades i dic, no, no és Nicholson, però s'assembla un munt, eh?
És que és increïble.
Sí, però quasi tota l'escena és de perfil, eh? També. Fins al final, que hi ha, no?, l'enfoca de cares.
Sí, quan corre pels passadissos, no? Bueno, és que aquelles...
Però és molt aconseguida. És que ja saps que no és, ja ho estàs veient, no és en Jack Nicholson, però ho mires i dius, ostres, però què bé.
A mi m'agrada amb tota la resignació que s'agafa en Danny Torrance a la seva missió. O sigui, ell sabia que en algun moment o altre el Resplendor havia de ressorgir, que s'havia de... congraciar amb els seus poders, amb aquests poders i...
Clar, això deu ser molt diferent a la novel·la, perquè a la novel·la El Resplendor, l'Overlook acaba cremat al Resplendor, no?
A la primera, sí.
I clar, si no haguéssim tingut el final que hem tingut aquí, no? Perquè
el final canvia, o sigui, de fet, tota la pel·lícula és molt fidel al llibre, excepte la part final, que la part final sí que ja és més sobre del director. Que és, i de fet la part final és obra del director per connectar amb la pel·lícula. S'ha fet aquesta part final per això, per aquest equilibri que dic d'intentar connectar la pel·lícula i el llibre alhora.
Però li ha donat a Stephen King la cosa de cremar l'Overlook, no? Que no va cremar la pel·lícula de Kubrick, no va quedar destruït, i ara te'l destruiré jo en aquesta pel·lícula.
I així l'Stephen King està contentíssim. Diu, més... per fi, he hagut d'esperar molts anys, però per fi.
Marcel el destrueix com a la novel·la, no? Amb la sala de vapor.
Sí.
Fa encendre la caldera, no?
Sí.
Explota la caldera.
Sí, sí. Sí,
vull dir que la destrucció és la mateixa.
Sí, 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 és exactament igual.
Però clar, aquí canvia perquè, clar, el personatge del Danny Torrance, diguéssim, el llibre viu i a la pel·lícula no. Clar,
això
aquí és la diferència,
sí,
no?
Sí, li anava a preguntar, que he llegit que en Danny torna a fer de sanitari, no? A tornar a fer de salador de cures intensives.
Exacte. És diferent, és el que ha canviat, però jo crec que el toc que li dona és genial i tanca, clar... Fins i tot l'Stephen King ja estava pensant aquest final amb una continuïtat, de continuar amb més coses. Això ja veurem com acaba amb les pel·lícules. Però...
La pel·lícula està bastant tancada, eh?
Per això. O sigui, aquí si volen fer ja l'adaptació del següent ja serà
complicat.
Com
no tornés en forma d'espectre.
És que aquesta pel·lícula és... Bueno, aquest llibre és part d'un univers de... Bueno, és com un preludi també d'un altre llibre que també havia de sortir. Vull dir que... Que clar, és diferent.
De fet, Warner tenia la cosa en ment, abans de fer el Doctor Sleep, de fer una prequela sobre l'Overlook. O sigui, explicant tots aquests fantasmes que vèiem a la pel·lícula Resplendor, doncs, quan no eren fantasmes, no? Quan estaven vius. Això no s'ha fet, i s'ha fet l'adaptació del Doctor Sleep, però clar, tot dependrà algun dia que no vulguin fer-ho. Vull dir que la cosa està sobre la taula. potser amb els resultats en taquilla és difícil que això arribi a passar, però aquí està, vull dir, sempre, si volen fer-ho, podran fer.
Seria interessant, no?
L'escena impactant, no, impressionant, de la sala gran, de màquina d'escriure, a les escales, en Dani, amb l'arbre, com a equip, i la Rose encarant-s'hi, aquella escena és brutal, perquè te remet al resplendor la pel·lícula, però alhora hi ha els elements nous, no? I dius, sí, com ho faran, no? Perquè tenen un pla, però no te l'han dit. No l'han verbalitzat.
No.
Està molt bé, això.
Sí, està bé. Et sorprèn.
Aquesta complicitat que han fet, no? Que, per cert, li diu, això volia comentar amb tu, li diu tio, no? En Caldan, no? Li diu tio Dan, el tiet, sí. Dan. I he llegit que realment és mig tiet. Perquè no sé si això a la novel·la es parla, que en Dani Torra, o sigui, que l'àvia, és una mica morbós, eh? L'àvia de l'arbre, que és una poetessa i que aquí a la pel·lícula passa una mica desapercebuda, es va liar amb el pare d'en Dani, en Jack, en les seves èpoques de joventut.
És el que dic, són d'aquelles coses que, si voleu, o sigui, si heu disfrutat amb la pel·lícula i us ha agradat la pel·lícula i voleu amplificar i tal, en el llibre, doncs clar, és la versió ampliada
que és el tiet. Ella li diu, però realment sí que a la novel·la hi ha un lligam aquí una mica tèrbol, tot s'ha de dir, no confessant, no oficial, però sí. Bé, m'agrada molt aquella part del poble, per cert.
Sí.
Està molt ben treballada. Mm. I la pissarra, la pintura de pissarra com a...
Oh, meravellós, com, de comunicar-se, no?
Com a comunicar-se.
Sí. Però una mica d'Emma Gregor, que no, és el protagonista que n'hem parlat encara poquet, transmet una tristesa tota l'estona, sí. Ja la pròpia pel·lícula ja et va... És trista, és a dir, és com... tingut una vida de merda per culpa del que em va passar quan era petit, no? I tot això t'ho va transmetent i fins i tot quan s'ha curat continua sent un personatge molt, molt trist, no?
Encara està marcat per l'episodi 1, no? Està...
Sí.
No és normal.
Sí, sí.
Però sí, és realment... Doncs, en el llibre és així, també. O sigui, el personatge és un personatge amargat i és un personatge que intenta trobar la... Està totalment, a més, perseguit per tots els fantasmes que es va trobar a l'hotel i que encara el persegueixen d'adult. Llavors és un personatge que està amargat. Allò de les caixes que li ensenyen a fer i que aprèn a fer allò de les caixes, fins que no aprèn a fer això, està torturat totalment i, de fet, pensa fins i tot en el suïcidi. Llavors, clar, això és el que transmet l'Ewan McGregor en aquesta pel·lícula.
Sí, de fet, abans parlàvem del tema de l'alcoholisme, aquí també el Mike Flanagan ho ha volgut explicar, que El resplendor era una pel·lícula en part també sobre l'alcoholisme, un tema principal, no? L'alcoholisme, l'addicció, la por... tot
la
això
bogeria.
Sí, tot això també atribuït al mateix Stephen King, que va passar per aquest procés i mentre escrivia El resplendor, doncs patia problemes d'alcoholisme, no? I en canvi, Doctor Sleep és el contrari, és la desintoxicació, és la recuperació, obtenir la sobrietat, no? És a dir, són les dues diferències principals entre una pel·lícula i l'altra, no? És a dir, de fet, a dintre de la pròpia pel·lícula tens la part alcohòlica del personatge que dura poquet i la part de recuperació que és bàsicament el gruix, no? Quan el personatge ja està bé, no? Però sí que ha volgut recalcar aquestes dues diferències entre una pel·lícula és un alcoholisme i l'altra és la sobrietat, no? És la diferència, el problema amb aquest el que ha de lluitar tant el mateix Stephen King, no? Em sembla un tema interessant, no? Com
totalment, i si contem el que dèiem abans de que en el llibre no mor com a la pel·lícula, doncs trobem que el personatge de l'Ewan McGregor doncs, és un personatge totalment redimit. Això és l'Stephen King sempre es nota molt aquesta última darrera etapa de llibres que ha fet amb l'etapa del principi, amb l'etapa que també una altra etapa intermitja que escrivia sota l'efecte de les drogues i que realment doncs, es nota moltíssim. No? Són fases que tenen els escriptors, cadascú trobarà més interessant una o l'altra, però realment totes són interessants en la seva manera i envia els seus missatges.
Clar, aquí el personatge és alcohòlic, dius, per què és alcohòlic? Per lo que li va passar de petit o perquè té la resplendor i és una manera d'apagar-la, no? És una mica una combinació de les dues coses.
Jo crec que és més perquè tots els fantasmes aquells de petit encara l'acompanyen, és que no s'ha desfet d'ells, no es desfeia, cada dos per tres es trobava amb un personatge i l'havia de tancar en una caixa. Pensa que això, tal com surt en la pel·li, quan comença a tancar-los en caixes és adult. O sigui, l'han estat perseguint tota la vida, ha estat trobant-se que si la senyora de la banyera, que si el senyor de...
Aquí representa que de petit ja ho aprèn a fer, no? És a dir, quan es troba el personatge... me'n recordo, espera't que ho busco, que ho tinc aquí apuntat.
Ai, sí, és veritat. Sí, sí.
El personatge de Halloran.
Sí.
Estan allà al parc, que és mort, i està parlant ell amb el mort, li explica com ho ha de fer el tema de les caixes. Aleshores troba ja de petit la dona a la banyera altra vegada que havia vist a l'hotel i ja la tanca en una caixa. No?
Ara m'he colat, sí. Sí, certament. Sí.
Que aquí ja ho aprèn de petit, però sí, és veritat que es va trobant fantasmes, fins i tot la de la drogadicta, que resulta que al final té un fill i que ha mort de sobredosi i deixa el nen allà i el fot al camp, no? Al meu principi de la pel·lícula dius, però què fas? No? També és una mica...
Sí, però és això. Ell representa que ha estat tota la seva vida doncs, trobant-se... Mira el número de caixes que hi ha cap al final. O sigui, que s'ha estat trobant amb aquest fantasma, l'han estat perseguint, ha estat martiritzat per els seus poders i llavors doncs, ha caigut en la depressió, ha caigut en l'alcoholisme. Aquest talent especial doncs, no li serveix per tenir una vida personal més plena, sinó tot el contrari. Li serveix quasi més per sentir les misèries de la gent i bueno, tot això fa que caigui en l'alcoholisme.
Clar, el tema de l'addicció també es podria aplicar en aquests vampirs, de Rose i tota aquesta penya.
Són uns addictes.
Clar, també són addictes, no a l'alcohol, però són addictes a la resplendor. Aleshores van buscant també per alimentar-se, perquè si no, bueno, necessiten la seva droga, però si no moren.
Que quan s'estan drogant, és a dir, aspirant, no?, l'essència, l'ànima o el resplendor aquest de la mainada, se'ls il·lumina els ulls. És un efecte radioactiu gairebé. I bé, és interessant, no? També és com... és fantàstic, és un efecte fantàstic, com és el subidon. I et dilueixen els ulls com dues fars, no? M'agrada molt també aquest poder psíquic que tenen perquè penses com identifiquen, com localitzen a aquests nens i nenes que tenen poders. És que tenen aquest... la Rose, que també fa servir, per cert, meditació i ioga, que això és un puntasso, s'hauria de veure que a vegades la meditació també serveix per a fins no tan...
Sí. Pots fer coses dolentes.
Doncs per concentrar-se profundament i suposo que és de treure la fressa per arribar a localitzar la persona que els interessa. I també està molt bé aquesta crítica, no?, que a vegades surt d'algú del grup que diu és que la societat d'avui dia ja no hi ha l'essència com abans, perquè se suposa que aquesta gent han viscut l'imperi romà.
Sí, són vampirs. Vull dir.
Per tant, fan aquesta cosa com els avis, no? És que abans les coses... tenien més
pures,
bon gust,
no?
I fan la mateixa crítica, que és falsa, perquè cada generació diu això i és falsa, no? I m'agrada molt, si te vas fixant en tot allò que... a l'entorn dels personatges i allò que poden dir, allò que pot donar, doncs és també un retrat de la societat, d'allò que en algun moment has pogut sentir, alguna crítica que està fonamentada en perquè jo ho dic, i aquí s'acaba, i que t'ho venen com un fet real, no? Però m'ha agradat molt això de la meditació com a... Ai, també la vida. Tenim una escena boníssima, que si no fos en aquesta pel·lícula i si no fos feta per Mike Flanagan, podria ser de sèrie B total. La Rose levitant a l'estratosfera, o sigui, fora del planeta Terra, buscant la senyal de l'arbre.
Això és un punt David Lynch.
És un puntasso de... Quina pel·lícula estic mirant ara.
Sí, sí,
però va estar bo. Va estar bé.
Bé, amb la línia de les addiccions, si aneu buscant paral·lelismes amb el Addiction de Hill House, també tenim un dels protagonistes, el tema de les drogues, que té un punt de Danny Torrance, aquest personatge.
No ho suporta, no ho pot aguantar psicològicament, a la seva vida diària, i és un addicte que rehabilita, que hi torna, que rehabilita, que hi torna, que a més és l'ovella negra de la família... Que hi ha un bàndol de germans, no? Estem parlant de la sèrie, que diu que prou, que ja no li donen, no?, més diners, que ja no li paguen més l'habitació. A més, aquest nano roba, i roba els seus propis germans, per poder... Vull dir que sí, hi ha algun paral·lelisme.
Jo el paral·lelisme més clar que veig amb la sèrie és al final, quan acaben en l'Ewan McGregor i la seva mare... Acaben abraçats dintre de la casa, o sigui, acaben igual. Sí, la sèrie i la pel·lícula acaben igual.
Sí, tens raó, tens raó. Sí,
però
sí,
és
cert.
Com aquesta tristesa, aquesta contenció, llavors allà ja no la veus, el que veus és una calma, no? És una estic en pau.
Una de les coses que també és molt Stephen King de la pròpia pel·lícula és el tema aquest de tractar la maduresa de l'infant, no? És a dir, tu, ara ho hem vist a It, que és l'exemple més clar, no? Les dues parts d'It, no? Els nens petits, els nens grans. Aquí amb el Danny Torrance també no deixa de ser el mateix exercici, però amb un sol personatge, no? És a dir, tens el nen del Resplendor, el tens aquí, que tens una part com a nen, però més com a adult, no? I com juga amb les dues vessants, no?
A Stephen King li encanta això de contraposar els nens, el món de la innocència, de la infantesa dels nens, amb la maldat dels adults. O sigui, és el que dèiem, el grup aquest que eren uns vampirs, doncs som gent adulta que van per als nens. I a més, fixem-nos en un dels personatges, el primer que van a buscar i que està en el cinema... i que és una noia que està traient que busca per la xarxa a pederastes.
Sí, sí.
A pederastes, que pot ser un personatge noble, i acaba sent corrompuda, per què? Pel món dels adults. Perquè li ofereixen la vida eterna, li ofereixen, no eterna, sinó que el més llarga possible.
Sí, però ella entén eterna, eh?
Exacte. I és això, o sigui, què és el que t'està dient aquí? Que això també està en el llibre. Què és el que t'està dient aquí el Stephen King? Aquí t'està dient doncs, que un personatge que va amb la infantesa, un personatge que està lluitant per una, entre cometes, causa justa, doncs es veu corrompuda per voler més, per el que tenen els adults, no? Aquesta corrupció de no... I a partir d'allà deixa de ser. Bueno, deixa de ser una nena i és totalment corrupta.
Li preparen una trampa, una coerció bastant gran, una pressió que ella no... És que veu que no té escapatòria.
Sí, sí, però a partir d'allà és per la seva pròpia decisió. En el moment en què prova els vapors...
Bueno, és que fan una manipulació, aquest grup. A més, aquesta noia, que se suposa que és menor... té uns poders magnífics, que és fer que l'altre faci el que ella li diu.
Exacte, però és
això
el que dic.
Això per una nena és el pitjor malson d'un pare o una mare.
Però
clar, seria...
I utilitza de manera, doncs, què és el primer que fa? Doncs deu tenir algun trauma tal i utilitza per anar darrere de colla tota aquesta gent adulta, corrupta, que va darrere dels menors. Què passa? Pren els vapors i una vegada pren els vapors, és com si passés de ser nena a ser adulta i en el moment que és adulta ja és totalment...
És perversa.
Està totalment corrompuda i ja no li importa si abans anava per als adults, que anaven per als nens, ara no li importa anar per als nens.
Com? Però aquest jo crec que és el fet vampíric, que està assedegats i llavors els hi és igual qui hi ha. La missió és alimentar-se, no? Perquè clar, al final ho veiem el que li passa a un dels més madurs de la colla, diguéssim, d'aquesta secta. Acaba morint, s'acaba desintegrant. I ho vas veient, a més, d'una manera una mica fastigosa, perquè vas veient imatges... Que,
sí, aquest efecte especial que
sí,
té...
Sí, és un efecte especial, eh? Aquí potser sí que es podria haver fet d'alguna altra manera, potser més gradualment, que sembla una radiografia, no?
Sí, ara el veiem
amb
ossos.
El veiem amb carn i ossos, ara només li veiem els ossos, com una mòmia, no? Ara el veiem... I bé, és la manera aquesta intermitent de que se'ns en va. I bé, no sé. Però tot i així se l'acaben menjant,
sí, home,
els vapors.
Clar, s'aprofiten perquè tenen gana.
Perquè jo crec que representa la putrefacció de d'això, de la putrefacció extrema, de que està fins i tot a les últimes, és el que més ha viscut, és el que... I vol més, vol més, vol més... I al final que acaba consumit per la seva pròpia maldat.
Hmm. Bé, un de les coses que també m'agradaria parlar, no sé si dir potser paral·lelismes que té aquesta amb El resplendor, o potser de com una pel·lícula conversa amb l'altra, no? És a dir, com una pel·lícula parla amb l'altra. A què es refereixo? Doncs, per exemple, amb com el que s'acaba convertint Danny Torrance al final de la pel·lícula, és a dir... que és diferent al llibre, per això potser està molt millor acabat el que és la pel·lícula que no pas el llibre. Em refereixo, per exemple, doncs, a que es converteix en Dick Halloran, ell, no? És a dir, per Abra la nena s'acaba convertint en aquest personatge. Fa el tutelatge de la nena, com Dick Halloran ha fet el seu tutelatge des que ell era petit, no?
Sí, ell el que fa una mica és agafar el relleu. Si abans estava o havíem vist en El resplendor que ell feia el paper de quan era petit i havia d'estar protegit, doncs ara mateix ha de ser el protector. Fa un avanç, aquesta pel·lícula és en el que es basa, en aquest pas de bueno, de que la maduresa del personatge fa que hagi passat del petit a protector.
Sí, però és una protecció que no li arriba de cop, ella és insistent i ell acaba veient que no té un altre que, no? En Dani, que quasi fet-li de tiet, vamos, de fer-li de mentor. I hi ha una escena molt bona al cotxe, quan l'han raptada, un de la secta, no? Aquest indi, aquest personatge, com a mínim amb fesomia índia, índia nord-americana em refereixo, que la rapta, i ell és capaç, fent servir el seu poder, de posseir-la. O sigui, el cos és de la nena, però parla en Dani, m'encanta,
sí, sí,
aquell,
sí,
tros.
Un moment exorcista
diu,
i tot,
clar,
eh?
Una nena de 13 anys i diu, jo, que ressaca, ja no la recordo, no?
Boníssim, dius, boníssim. M'ha encantat aquest moment.
En fi, em va agradar, perquè imagina't quina complicitat, quina confiança entre els dos, no?
Un altre dels moments d'aquests que crec que una pel·lícula... Digues.
No, que m'agrada molt, aquests moments,
sí,
d'una que et remet a l'altra,
sí,
és el de la porta.
Quina porta?
El de la porta de l'habitació. No, el de la porta d'on vivien ells a l'Overlock. Que s'hi acosta a l'Iwan McGregor.
Sí, bueno, allà que... Sí.
No
però
està
va
posseït,
passar
el sinó
pare.
Que només, per curiositat, sí, treu el cap al forat on el seu pare va passar la destral. Mm. I aquell moment és de... Bravo.
És un dels cartells de la pel·lícula.
És aplaudiment.
El perfil exacte de l'estral de la pel·lícula.
El mateix enfocament, la mateixa visió... Sí, sí.
Sí. Per cert, un altre dels moments és l'entrevista de feina que té el Dan Torrance quan l'agafen a l'hospital, no? per fer de salador. És pràcticament clavada l'entrevista de feina que té el seu pare per treballar a l'hotel. Fins i tot jo diria que la decoració s'assembla un munt. És a dir, és una escena que està, vaja, feta pràcticament... que és diferent, però jo crec que està tot molt calculat perquè acabis tu pensant en l'escena del resplendor.
De manera milimètrica. Milimètrica.
No sé si vosaltres us en vau donar compte.
Sí,
però...
sí, totalment. És que és el que... Les sensacions que t'adones, això, i és de manera milimètrica aquesta sensació de que estàs davant de la mateixa escena i que està passant... De fet, és el que fa. En Danny Torrance, doncs, va passant per uns successos que o bé el poden convertir en el seu pare, amb tots els paral·lelismes que va passant amb El resplendor, o bé pot ser un personatge protector de la nena.
Sí.
I és de lo que va la peli, cap on va, cap a es tornarà boig com el pare o acabarà sent assumint sent el protector de la nena. Al final assumeix sent el protector, però.
L'altre, abans comentaves l'escena de les escales amb la destral, que també el veiem el Dan Torrance passejant-se per l'hotel, coixejant, com ho feia el seu pare, després que li hagin espatllat la cama, que el veiem coixejant amb la destral, igual que el seu pare feia pels passadissos de l'hotel El Resplendor, vull dir, també és una escena d'aquelles que han pràcticament copiat. Galtat.
Sí, sí, que esgarrifa i que quan comença a anar darrere de la nena, doncs dius, ai, 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 això, tot això me sona. Mm. I aquí ja no hi ha marxa enrere. I te dona aquesta sensació de que potser aquell personatge ja no té marxa enrere. I, de fet, la manera d'acabar la pel·lícula és una mica això. És a partir d'allà poder... Sí que hi ha una redenció, però es troba una redenció en la mort. Vull dir que...
Però jo crec que ell ja ho sap abans d'entrar-hi, que no en sortirà.
Sí, sí, sí.
De fet, ja li diu a l'arbre, tu corre, surt. Quan passi això, no? Ella té un senyal. Quan jo te digui, tu corres. I... Però bé, fa una mica de pena, la veritat, perquè... Li agafes carinyo.
Bueno, perquè és la tristor aquesta que desprèn tota la pel·lícula.
Sí, de l'Iwan McGregor, perquè tu creus que sí que se n'ha sortit, i llavors quan en Billy mor, a més per culpa d'aquesta menor d'edat que abans perseguia pederastes i que just 2 segons abans de morir li diu mata't tu, no? I, ostres, és que és com la maldat sempre... t'acaba guanyant, no? I estàs pagant un preu molt alt. Has perdut el teu amic, no tens xarxa social, no tens amb qui anar-te a refugiar, i a qui tens és la nena, però tu ets l'adult. O sigui, has de fer de persona segura que sap el que fa, que l'ha de guiar. I sembla, tot i així, que sigui que tingui una salut psicològica tan delicada, però alhora té un pla molt ben en el seu cap, ho té tot molt pensat.
Sí, sí.
I bé, aquella sala de les calderes també està molt bé.
Home, el laberint nevat, jo crec que també és un gran
moment.
El
laberint nevat és un punt, bueno, és un momentàs d'aquells de la pel·lícula que, bueno, que te transporta, i a més el plànol aquell alt, igual que la pel·lícula de Kubrick.
Sí, sí, la neu diria que està feta igual, no?
Vull bé, i el passadís ple de sang.
Sí.
Quan la Ferguson, no? La Rose entra i... Que m'encanta com passa per davant, com ho hem dit, val... Tots són efectes, no? I això, sí. a mi no m'ha...
Però potser el moment més especial a l'hotel és al principi, quan ell entra a despertar-lo, perquè aquí sí que l'hotel queda clar que és una entitat maligna, cosa que no quedava clara a la pel·lícula de Kubrick, i parla amb el seu pare, a la barra del bar.
Sí.
Ell el reconeix, el seu pare, però el seu pare no el reconeix amb ell. El pare creu que és el cambrer, no? El confon pel...
Bueno, és que el cambrer. És que en la foto del el Resplendor sortia, en Jack Torrance sortia a la foto.
Però això ho ha obviat aquí, perquè és que no, això ningú sabria com explicar-ho, i ni Kubrick sabia com explicar-ho, va dir, molaria posar-ho en aquí. Llavors, la foto pots entendre, no, és que els fantasmes viuen i no hi ha temps, no? És a dir, viuen allà, en aquell hotel, i el temps és una cosa efímera que en aquell hotel no existeix. Per tant, poden aparèixer en qualsevol moment, no? I aquí podríem explicar que la foto està allà perquè és un fantasma, el Jack Nicholson. Si li voleu donar una explicació.
No, jo és que l'havia...
És bona, és molt bona.
Sí, jo l'havia lligat perquè en la foto sembla que sigui el cambrer. I surt com a cambrer.
Hmm.
I per això no el reconeix, perquè de fet és una entitat que no té cap lligam emocional, emotiu, ni amb ningú.
És que el que representa també és que les persones que queden posseïdes per l'entitat maligna que és l'hotel, una vegada ja estan perdudes, ja són una altra entitat, ja estan totalment corruptes.
Sí, sí, per això el personatge del Jack Torrance creu que és el cambrer.
Clar, és que tots els esperits que hi havia en aquell, com el Resplendor, tots els esperits que han quedat atrapats en aquell hotel, doncs tenen aquella funció en aquell hotel i queden atrapats per sempre.
La meva pregunta és, existeix l'Overlook a Colorado?
Existeix l'hotel, existeix. Ara no es diu Overlook ni està a Colorado, em sembla, però l'edifici existeix, sí.
Ganes d'anar-hi.
Moltes. El que passa que es veu que de dintre no és com el que veiem a la pel·lícula, sinó que la part interior es va fer servir un altre hotel. I que encara conserven tota la decoració, i hi ha molta gent curiosa que va allà per veure l'Overlook, no? Per dintre. És a dir, per fora era un i per dintre era un altre.
I el primer un bany, allò, a veure què trobes.
Doncs el que deia, la conversa aquesta també és molt interessant per com ell li explica, és aquí quan descobreixes com va morir la mare, no? Li explica tot el que va passar amb la mare amb els anys, no? Vull dir que aquesta conversa dels millors moments que més m'ha agradat de la pel·lícula, no?
És que té tants, o sigui, jo és que realment amb què et quedes? Amb l'actuació de la nena, amb l'homenatge final de que, bueno, que és brutal, amb l'actuació de l'Ewan McGregor, amb lo que deia, la manera de marcar el ritme que té tota la pel·lícula. És difícil, totes les metàfores, és molt complicat. Jo crec que es capta tot molt bé i que realment és una pel·lícula que no és simple de fer.
No, és complexa i és per veure-la més d'una vegada.
I 2 hores i mitges que es passen ràpid.
Sí.
Que no és fàcil, això.
No, i menys aquesta. Si voleu, us dono un parell de curiositats sobre la pel·lícula. Danny Lloyd, que era el nen, era el Danny Torrance del Resplendor, surt en aquesta pel·lícula. Físicament no el coneixereu si no heu vist una foto recent d'ell, però és el de la perilla que surt quan estan veient el partit de beisbol, veiem a 2 personatges parlant, doncs n'hi ha un que porta perilla. Aquest és el Danny Lloyd, que té la mateixa edat d'Ewan McGregor i sembla que tingui 15 anys més, però...
És el que passa amb les figures de vegades amb els actors joves.
No, és que clar, jo com el Gregor estic preocupat perquè ha de fer la sèrie d'Obi-Wan l'any que ve i quasi està igual de jove que quan no. Va fer les prequeles de George Lucas.
No.
En teoria s'hauria de semblar al Obi-Wan Kenobi de l'episodi 4 i vamos, és que...
No, ja te'l faran que se sembli.
És el nou Jordi Hurtado, com el Gregor, tingueu un compte.
Esperança de vida més alta, es nota, les noves generacions no canvien tant.
Doncs tenim aquí Danny Lloyd, la casa d'Abra viu al 1980, al carrer, el número de casa seva és 1980,
sí.
Any de l'estrena del Resplendor,
uh-huh.
Una clocadeta d'ull, i l'habitació d'hospital, la que entra el gat,
ai, sí.
La que entra el gat aquest color a la mort, és la 217, que recordem que el llibre... Va haver un canvi de l'habitació famosa de l'hotel per la 237, no? És a dir, el llibre era la 217, a la pel·lícula van posar la 237 i ara, per fer un petit homenatge, l'habitació on entra el gat li posen 217 perquè hi hagi també una habitació 217 a l'univers cinematogràfic del Resplendor.
I us estranyeu que Stephen King no s'emprenyés i no li van respectar ni el número de l'habitació? Mira que era fàcil.
Sí, no sé per què. Aquí ha d'haver-hi... No sé si és
alguna
que...
superstició de Stanley Kubrick.
O potser no sé. Perquè no existia l'hotel on van rodar i van dir, pues, no sé, ara m'ho estic inventant, no tinc ni idea.
Però tu pots comprar els números de l'habitació,
diguéssim. Un atac de director.
De fet, no és l'única habitació que té el número a la porta?
De
l'Overlook?
No, crec que totes tenen. Però no es veu, clar,
no es
l'únic
veu.
Que es veu és aquesta.
És aquesta. Quina
clar,
senyora més angoniosa, eh?
Sí, no,
la de la banyera.
Sí.
Que, per cert, l'arbre també la veu, eh? Se li acosta després.
Clar, perquè tenen el mateix poder, no?
Atreuen els... Representa que el poder aquest del resplendor atreuen els esperits aquests malignes.
Bueno, no sé, jo, per anar acabant, jo diria que és una pel·li de terror.
I veiem
és...
les bessones, no hem dit, però
home, sí,
també
clar.
Les veiem, eh?
Tots els fantasmes... De fet, hi ha un moment a la pel·lícula que també és un moment mític, és que n'hi ha tants... quan estan a l'Overlook, que surten tots els fantasmes ajudant-lo, lluitant contra Rose, no?
I clavats.
I són tots.
Sí, clavats, quina tots, punt per un.
Quina mort més terrible, eh?
És l'equivalent a Vengadores Endgame quan surten tots els superherois, aquí quan veus tots els fantasmes de l'Overlook junts, no? És com...
Pell de gallina.
Totalment, no? No sé, per mi és una de les millors pel·lis de terror que veurem aquest any, allunyat de productes adolescents que veiem ara mateix, o també de slashers, o d'aquestes pel·lícules de salts de gat, no?, que es diu, és completament diferent això, és un altre tipus de terror, potser més semblant a el que fa Shyamalan, no? Té molt de l'estil de Shyamalan, o del Jordan Peele, en Bass, no? També té un punt d'aquest tipus
crítica.
De terror.
Bueno, perquè hi ha crítica, també.
Sí, però és la manera de fer, eh? No és un terror d'aquest... Ai, t'espanto!
Sobretot les lectures que té, és el que dèiem abans. O sigui, no és el mateix una lectura simple de mira, mort amunt i ja està, que estàs veient unes imatges que tenen metàfores, tenen diverses lectures, no és el mateix.
Bueno, i et diré una altra cosa, el treball de personatges d'aquesta pel·lícula és molt més gran que Resplendor. Vull dir que sí, Resplendor és una obra mestra, però els personatges trobo que estan molt més treballats i molt més aprofundits en aquesta.
Segurament segurament en Mike Flanagan ha tractat millor també els actors i les actrius que Stanley Kubrick va tractar.
A mi que em perdonin els fans d'en Kubrick, però m'agrada més aquesta que no passa El Resplendor.
Oh,
i ho sento.
Qui dius?
Sento...
Home,
dic aquí, públicament.
No, home, això sé que no... Això no t'ho compro,
No desvetllarem.
A mi sí, però és perquè també reconec que em vaig llegir el llibre abans que la pel·lícula i jo vaig ser dels decepcionats quan vaig veure la pel·lícula.
Que passa que Kubrick és molt Kubrick roda d'una manera que ja de seguida doncs, t'enamores, la música...
Sí.
Kubrick era un director de fotografia i a més feia cinema, no? I esclar, és que t'enamores de tot el que fa, és a dir, al final és que t'és igual una mica la història, o... perquè clar, El Resplendor vas analitzar la història i dius, bueno, què estàs fent? Perquè ni ell mateix sabia una mica per on anava, no? Anava canviant d'opinió en moltes coses, ara t'ha fotut la foto al final perquè mola, però tampoc anem a buscar a veure què vol dir... Però esclar, és que la pel·lícula t'enamora, és l'atmosfera que et creia i tot. Bueno, per mi, obra mestra.
Ja dic, mai et llegeixis el llibre abans de veure la pel·lícula perquè baixa molt.
Sí, bueno, hi ha algunes que no, hi ha d'altres que...
Bueno,
que
en aquesta no, veus? En aquesta sí que m'ha deixat totalment. De fet, el llibre el vaig trobar fluixet i aquesta m'ha agradat molt com a pel·lícula.
Sí, sí, és el que opina molta gent. Bueno, no sé, comentaris per acabar.
Només volia dir que també té molts de colors, aquesta pel·lícula. Que el color també és un dels elements que crec jo que són, a més... que te situa en la pel·lícula i que és i te les diferències d'una part i de l'altra. També jo crec que fa un ús de... Potser no és tant la fotografia, però sí dels colors. I no sé, que és inevitable fer paral·lismes amb la sèrie Haunted Hill House, perquè hi han coses que ho té, però alhora veus tots els elements de Stephen King i veus que és un seguit del Resplendor. Jo crec que té una continuïtat i que té una coherència. I que aquests elements del Resplendor els fa servir d'una manera molt humil i amb molta integritat. Mm-hmm. Fa un homenatge, però no és allò de tirar petards i mira, ara què et poso. És, bueno, és el que dèiem, no? Que és humil, no és una cosa molt ambiciosa, que ho podia haver estat, i alhora suposo que el que a mi més m'agrada és el treball en personatge, perquè hi ha escenes de l'Iwan McGregor sol, i tot i així t'amors de la... Estàs tensa, no? Jo vaig estar tota la pel·lícula amb les mans agarrotades, tibants, suant i després fredes, o sigui, a banda del fred que feia la sala, però era una sensació de tibantor i de veure que tu em volies més, que a veure què passava i on anava, i clar, això què se li pot demanar a una pel·lícula de terror psicològic, és això.
Molt bé, doncs, Marcel, si tens alguna cosa més a afegir, o ja ho tindríem.
Simplement recomanar que la gent vagi a veure-la, que no faci cas de les d'això, de la taquilla, que no s'espanti, que és una gran pel·lícula i que realment sortirà satisfeta, que provin d'anar a veure-la.
I si heu arribat aquí sense haver-la vist, doncs us l'hem explicat gairebé tota, però que igualment aneu-la a veure perquè és que val molt la pena.
Exacte.
Bueno, Marta, nosaltres, ens acomiadem?
Sí, què serà la setmana vinent? Ho sabem?
Ui, no, sorpresa. Sí, sabem coses, però serà sorpresa. Jo mateix, l'Ignasi Herbat, m'acomiado. Us deixem amb aquest tema de Red Clay Strays, Good Goodly Woman, que surt a la banda sonora de Doctor Sleep, Doctor Sueño. Ens retrobem la propera setmana. Ningú no és perfecte. See clear as the light of day. Running on curves cause I'm out of luck, and I'm talking my tail and running away. I'd rather face the good God Almighty, the good God Almighty, have mercy on me. When it comes across in the good godly woman, that just scares the devil right out of me. Never seen so well. Walking the line never made more sense, cause this good godly woman is better than hell. I'd rather face the good God Almighty, good God Almighty, have mercy on me. When it comes to crossing the good godly woman, that just scares the devil right out of me.